Buona tarda.
Lamento molt dir que...
No, a un quart menys cinc de nou he de marxar. Per tant, tenim temps, tenim gairebé tres quarts. Per tant, jo us demanaria que les preguntes que feu que siguin breus, concises i que reclamin una resposta també una mica acord amb la pregunta. No? Sí.
Sí.
Bé, no cal això. Sí, els darrers no se tiren més a l'hora. Bé, a mi m'agrada això. Sí, bé, a mi m'agrada molt tot aquest reportatge, està força bé. I es demostra que mai estic grafiat a la meixeta. Ara, tota la fotografia està molt bona. Només m'he sobre que podria sortir tan elegant i tan maco el senyor Franco a la forma.
Això és important. Tota la història que sabem és preparada pels franquistes. Eh? Avui dia hi ha una certa ironia i una certa crítica sobre aquests postulats que fa anys que defensem i que tot està basat en documentació. Hi ha gent que pensa que és molt antifranquista, que Sant Andreu en el fons està defensant la visió feixista de la història. Fins i tot alguns independentistes de vegades fan una certa crítica, un tabàs, un teniràs, i aquí no se n'adonen que no són res més que una projecció mental del feixisme. Eh?
No, només, a part que ja l'havia vist al Cine Verdi i estava força bé, és cert que en l'expedició, la primera, o si no la segona, però la primera, hi anava un monjo de Montserrat i que el presbiteri de Montserrat una mica desdibuixat ja el descobriment d'Amèrica?
A veure, això són dues coses, eh? Una, no sé si en el presbiteri de Montserrat hi ha el descobriment d'Amèrica desdibuixat o no. En tot cas, és bo que comenteu això, perquè ho anirem a mirar. Fa temps que vaig llegir una revista mèdica que en Colom havia passat a la tornada per Sant Jeroni de la Multa. Així és com anècdotes i curiositats. Doncs vaig anar a Sant Jeroni de la Multa, ho vaig fotografiar, vaig començar a llegir els cronistes des d'una perspectiva diferent i, esclar, si tornen d'Amèrica i passen per la Multa, és que havien de venir del nord, no podien venir del sud. Aleshores, amplia una anècdota d'una revista d'aquestes que m'esperava el metge a aportar tota una nova interpretació d'on es va aturar en Colom abans d'entrar a Barcelona. Es va aturar a Sant Jeroni de la Multa, hi han esculpits dos indígenes, hi ha la cara d'en Colom, i t'ho expliquen aquestes en Colom. O sigui que va per a mi interès. Per tant, està bé això del presbiteri que em dieu, ho desconec totalment, però ho aniré a mirar. I el segon, és cert que en el segon viatge, segons les fonts que tenim, podia haver anat en el primer i quedés desdibuixat perquè tots els mariners que van anar en el primer viatge, els noms estan quasi tots canviats. Podia haver anat en el primer, el que passa que en el segon sí que pren un predomini totalment capital perquè és el nunci i el llegat papal. O sigui, el llegat del Sant Pare Amèrica, el que representa el Vaticà Amèrica, és un monjo de Montserrat o un ex-monjo de Montserrat, Bernat de Buil, i 12 monjos de Montserrat més. Això està totalment documentat. El que passa que, com que no s'acorda amb la història oficial, doncs gairebé i tothom hi passa per sobre de puntetes. Sí que tindria un sentit que Montserrat estigués íntimament relacionada amb Amèrica, tindria un cert sentit perquè, aleshores, quan Ferran el Catòlic ordena la substitució dels monjos de Montserrat pels de Valladolid, tindria un cert sentit intentar controlar Amèrica, com que Montserrat en ple era el que controlava Amèrica, controlant Montserrat per gent de Valladolid, controlarien Amèrica. O sigui, s'ha d'aprofundir en aquest tema encara, però el que està clar és que la connexió de Montserrat amb Amèrica és molt, 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 molt important. Tots els cronistes en parlen, i fins i tot hi ha una illa, Amèrica, a les Antilles, que es diu Montserrate, o Montserrat, que diu que en Colom li va posar aquest nom perquè les seves muntanyes s'assemblaven a les de Montserrat. Pressionat, que era saber per qui, o per voluntat pròpia, o perquè ja hi duia, en el segon viatge, o perquè ja hi duia 12 monjos de Montserrat i Bernat Buil. Més preguntes?
Podries dir-me si les encomiendes de Castella van ser introduïdes a les terres conquistades perquè s'ho fes molt?
Aquest és un altre tema que fa anys que el tinc allà en una projecció futura, però mai acabo d'entrar. De fet, o sigui, sabem que a Castella, quan s'ocupaven noves terres, es repartien en encomiendes. A Catalunya es feien en repartiments. Sabem que el llibre de València, quan els catalans ens instal·lem a València i fem fora els musulmans, es reparteixen les terres i hi ha el llibre dels repartiments, o sigui que cada nou colonitzador se li repartien les terres. I a Amèrica també apareixen les encomiendas i els encomenderos com els repartimientos. O sigui que és un tema que no sabem si allà on deia repartimiento i van posar encomienda, si realment la comienda és posterior al repartiment o si s'han donat les dues coses alhora. Això caldria un estudi més detallat, remenant molta més informació i fixant-nos només en aquesta idea, si encomienda o repartiment. Però, esclar, no tot, absolutament tot, no podem tocar. Així que sabem que aquest és un conflicte, si algú d'aquí és especialitzat en hores lliures, en dret, en història, li agrada impulgar, li passem immediatament al tema encomienda repartiment. De moment, la cosa es fa així.
Moltes gràcies. Sí, no és important la pregunta, però és que m'ha sobtat que en dues vegades el mapa sortia a Castella i a Solità. Sortia que no a dalt, i aleshores Castella potser és la postura del mapa, no crec.
Bé, amb el tema de mapes ja heu vist que estan sistemàticament retocats tot allò que fa referència a la identitat nacional. Allà on hi havia les quatre barres, fora. Allà on hi havia quatre barres, fora. Ho heu vist, en alguns casos està totalment tapat amb negre, en d'altres hi ha una barra d'un color diferent. En alguns altres casos tenim que el groc es fa substituït en vermell. I també dic, mira que és curiós que l'adulteració de l'escut i la bandera catalana siguin els colors del bas. No deixa de ser curiós, però en alguns mapes trobem que la bandera catalana és substituïda per els colors vermell i blau. Bé, es va retocar. I pel tema del lleó, s'ha apuntat, hi ha una gran discussió sobre el lleó a les armes d'en Colom. En Colom, en tant que noble, en tant que cavaller, en tant que persona vinculada a la Casa Reial Catalana, tenia unes armes pròpies. Aquestes armes, entre dibuix i dibuix, es van adulterant, però d'alguna manera sempre hi ha un lleó. Els comentaristes diuen que és el lleó de León, però és que León ja era un regne. Diuen que por Castilla y por León, Nuevo Mundo hay o Colón. Si un Nuevo Mundo hagués trobat per Castella i per Lleó, l'haurien rebut a Castella i a Lleó. A més, com us acabo de dir, Castella, al segle XV, havia incorporat Lleó. Així com, aquest és un altre punt que hi tenim molts badocs, perquè badoc vol dir que com que hem assimilat la història explicada per Espanya, pels espanyols, amb ulls clubs, i l'hem feta com un senyal d'ostentació i de poder, perquè per estar dalt has de repetir-ho, sabeu com aquells monos que els diuen mira, puja aquí dalt i veu, i pugen a dalt i li donen un cacauet. Doncs nosaltres per ascendir socialment havíem de repetir i fer exactament tot el que era el món feixista. I evidentment, doncs, la gent que va autosacrificar-se, han estat enterrats com gossos. Jo he viscut casos intel·lectuals amb una honestedat i amb una mena de rigor de treball amb desenes de llibres publicats sense cap mena d'interès per els polítics actuals. No s'han mort com una gent que incordiava. No? Aleshores, explicar la història des d'una perspectiva que no sigui l'espanyol continua incordiant avui dia. Per sort, sabem, no?, que encara que hi hagi molts militars remenant la cua, Espanya ja no és un estat militar, ja no és un estat d'excepció. Això no vol dir que puguem anar tranquils pel carrer, però que no és un estat d'excepció. Per tant, jo estic convençut que parlaré això i demà mateix aquestes gravacions no les tindrà la policia i tots vosaltres estareu enfitxats. Hem fet un pas endavant. I això és el que permet poder explicar coses perquè sabem que no ens perseguiran per les idees com abans. Tindrem una altra mena de repressió. Però aquest lleó, tornem a fer la volta, aquest lleó podia representar també les armes personals d'en Colom. Ara, és molt delicat perquè hauria de sortir algun document inèdit d'aquests Colom de Barcelona o del descobridor amb les armes no adulterades. Li van introduir per representar el regne de Lleó, podria ser. Són les armes d'en Colom que han interpretat amb el regne de Lleó. podria ser. El lleó representa la família dels Marimón. I els Colom Bertran de Barcelona, aquests que aquí identifiquem sempre amb els descobridors d'Amèrica, estan vinculats amb els Marimón de Barcelona. Els avis d'en Cristòfol Colom són Marimón. I aleshores és possible que, com que el lleó rampant era un senyal de catalanitat, com que també es podia confondre amb el regne de lleó, el deixessin. Perquè el que sí que està clar és que el Colom no surt en lloc de les armes d'en Colom. El Colom en si. Però en els plets sí. Sí, no surt en la transcripció de gravat en gravat en gravat, però quan es discuteix quines són les seves armes, aleshores sí. Diuen Colom argentat en camp d'atzur, o Colom d'atzur en camp d'argent. Això és el que tenien les armes en Colom. Aquests plets han estat consultats per poquíssima gent i, evidentment, tots continuen dient que no se sabe quals eren les armes de Colom. No, sí que se sap. Els que ho saben ho oculten i els que no volen saber, doncs no ho saben. I així anem, no? Però el lloc, de moment, estem bé. Estem, per això, que estem en els inicis d'una certa investigació sense repressió. Als anys 20 es va començar a investigar, però als 30 ja va venir la guerra. Esperem que el 2015 no hi hagi una altra repressió, no? Però mentre puguem investigar, anirem sortint documents i espero que d'aquí uns anys ho pugui aclarir. No? Més preguntes, sisplau.
Des de quan?
I de què li dona mica?
Des de quan la bandera espanyola que va ser copiada de la catalana, des de quin segle?
Bé, aquesta és una pregunta que jo fins que no em vaig trobar amb tot aquest enrenou, no me'n vaig adonar. O sigui, nosaltres veiem la bandera espanyola i diem, ah, la bandera espanyola, no ho sé. Algú potser diu, ah, la bandera espanyola. Però jo dic, la bandera espanyola, oh, Déu, què m'has adonat, I el cert és que la bandera espanyola, que tots tenim i que quan veiem aquests reportatges, tots els feixistes, tots els anticatalans porten, pobrissons, no saben que van amb la bandera catalana. I com que Espanya la van construir els catalans als segles XV i XVI, el XV amb incorporar Castella a l'imperi català, i el XVI incorporant, perquè això és així, o sigui, és impossible que un regne incorporés Aragó, Navarra, València, Mallorca, Catalunya, Nàpols, Sicília, Sardenya, les Índies, tots incorporats a dintre de Castella. Impossible, és més fàcil que amb tots aquests s'incorporés Castella a dintre. Està clar que hi havia un imperi espanyol. L'imperi espanyol era l'imperi català amb Castella. El que passa és que de mica en mica els reis catalans i les classes dirigents catalanes i els militars catalans, quan es fa el canvi de la monarquia catalana en seu a Barcelona, per això Carles I, no sé si ho teniu present, però Carles I és de Barcelona i aquí a Barcelona se'l proclama emperador. I des de Barcelona es fan totes les gestions, des de Barcelona es prepara la volta al món, des de Barcelona es reben els tresors d'en Cortés que envia des de Mèxic, des de Barcelona surt en Magallanes, perquè des de Barcelona, que no havíem quedat que era Sevilla, el centre neuràlgic de Sevilla ni existeix, per l'emperador, ni pels seus militars, ni pels seus comerciants, ni pels seus turistes, ni pels seus navegants, ni pels seus mariners. Sevilla no existeix, excepte en els llibres retocats. Aleshores, Sevilla surt per un tub. Però la realitat, Sevilla i la Casa d'Índies, i la Casa de Contratació, i tot allò, és una entelèquia muntada a partir dels acords textuals. Però és aquí, la capital imperial, tothom ho diu, la capital imperial d'Espanya és Barcelona. Per tant, van incorporar, i per això la bandera d'Espanya és la bandera catalana, perquè si Castella ens hagués assimilat a nosaltres, la bandera dels catalans seria la castellana, i no és així. La bandera, fixeu-vos que la bandera d'Espanya és la bandera d'Aragó, la bandera de Sicília, la bandera de Nàpols, la bandera catalana, diguem ara la mallorquina, parlant en espanyol, perquè en aquella època els mallorquins i els catalans eren tots catalans, la bandera de Mallorca, la bandera... Sempre tenen barres vermelles i grogues. Què passa aquí? Passa que a partir del segle XVIII, tot l'antiga corona d'Aragó és incorporada a Espanya, per la guerra famosa, pel decret de Nova Planta, i aleshores necessiten una bandera pròpia que els identifiqui, i una bandera amb una tradició històrica i amb una simbologia. Què fan? Mires, tu mireu els mapes i tot arreu trobaven banderes vermelles i grogues. Aragó, València, Mallorca, Nàpols, Sicília, tota la marina mercant espanyola, marina mercant catalana, clar, tenen les banderetes vermelles i grogues. La marina de guerra, banderetes vermelles i grogues. En els mapes, en els exèrcits, a final del segle XVIII, ja quan ja havien perdut les llibertats, Carles III fa un real decret que diu la bandera d'Espanya és aquesta. Ja està.
O sigui, fins al XVIII.
Fins a finals del XVIII, eh? Últim terç del XVIII, jo diria 1778, però no em sé la data de memòria, eh? Però 1770, diguem 78, en algun llibre don la referència.
Perdó, segons he sabut a través de catedràtics i de més, concretament un de la Universitat de Laguna que provisionalment va estar aquí a Barcelona, a l'Arxiu d'Índies de Sevilla, a la Casa de Contratación de Sevilla, on es contractaven, després del Felip II o quan sigui, no? On es contractaven els vaixells i tot, i arribaven, i es controlava tot el comerç amb Amèrica, la Casa de Contratación de Sevilla, els arxius, consta que, esclar, havien de tindre un permís especial. Els castellans hi anaven tots els que volguessin, el rei de Castilla, i la resta havien de tindre un permís especial, i aquests que tenien permís especial real, que els hi constava, a més, es veu, es llegeix a la Casa de Contratación de Sevilla, que diu, fulano de tal i tal, aunque sea d'Inglaterra, aunque sea de Francia, aunque sea de Génova, aunque sea de tal, i en els de la Corona d'Aragón posa, fulano de tal i tal, aunque sea de Aragón. Casa de Contratación de Sevilla, es pot llegir, ho va dir un tal Hernández Rubio, catedràtic de la Universitat de Laguna.
Si ho va dir aquest senyor, el que passa és que també hauríem de veure a partir de quin segle, eh? Penseu que la Casa de Contractació es crea el 1503. Perquè hi hagi una Casa de Contractació, diuen que estava amb la duana, controlada per oficials reials, amb un consolat al costat. De fet, a Sevilla no hi ha ni duana ni consolat. El consolat de Sevilla és del 1543, 50 anys després, i és molt tardà. Aleshores, on hi havia duana, consolat, port, un gran mercat, drassanes, on està tot això lligat? Només a Barcelona. El que passa és que sembla que com que Barcelona era molt a prop, és encara avui dia, és molt a prop de França, els corsaris francesos els era molt fàcil estar aquí pendents, esperant l'or, saquejar les naus i emportar-se l'or de França. Aleshores, el que fa Ferran el Catòlic és desplaçar aquest consolat cap al sud en un port, perquè a Barcelona no hi havia port. Port en el que entenem avui dia com un port modern, amb una escullera, uns espigons, uns amarradors. El port de Barcelona, un dels ports més famosos i més productius, de fet, les úniques drassanes, que no hi ha cap més drassana a Europa com les d'aquí, a l'època medieval, en quant a esplendorositat, magnificència i grandiositat. Això demostra, d'alguna manera, la producció de naus aquí. A cap lloc d'Europa hi ha una cosa així. Però el port era a l'aire, a dintre el mar, i aleshores hi havia el gremi de barquers que anaven remant fins al vaixell, carregaven o descarregaven i portaven les mercaderies o els productes o els objectes a la costa. Però port en si no n'hi ha. I com que no quedava arrecerat, era molt més fàcil saquejar aquestes naus. El rei diu, portem això a València. I porten, estic totalment convençut, ara mateix, que la Casa de Contractació era València. A més, han tingut la mala sort d'agafar tots els arxius que van de 1504 a 1543. O sigui, des del moment que es crea, que ho sabem que és el 1503 a València, fins al moment que es crea a Sevilla, són els anys exactes que falta la documentació de València, que existeix des del segle XIII fins al segle XVIII, i falta només aquests anys. Aleshores, això és un contraargument, diguem, és un argument en negatiu, un contraargument o una contraprova per demostrar que, efectivament, allà hi havia d'haver hagut la Casa de Contractació després que fos a Barcelona, perquè encara existeix a la Llotja i a la Casa de Contractació. La Casa de Contractació no és res més que el lloc on es contracten els viatges i les mercaderies. Per tant, hi han d'haver juristes, advocats, els cònsols, els oficials reials, i això es donava aquí a la Llotja. A Sevilla no hi ha ni Llotja. La Llotja de Sevilla encara és més posterior, encara és molt, però molt més posterior que el Consolat de Mar. Fixeu-vos, i deixeu-me agafar quatre coses així, quan tornen aquests mariners d'Amèrica, necessiten organitzar tot això dels viatges. Necessiten doncs, turistes, necessiten oficials reials. A Castella necessitaven crear un consulat per controlar els negocis, els plets que sortirien, ell, que tu que m'has dit tres cases i m'emportes dues, no? Que te'n porto tres, a veure, em falta una. Cònsul, jutjar això i emetre un judici. Els cònsuls tenien potestat reial per fer un judici ràpid al moment sense interferència reial, per agilitar el comerç, perquè si arriba una nau allà al port i ha d'entornar-se amb les mercaderies i haguéssim d'esperar 3 anys, com ara passa a la justícia espanyola a Catalunya i a tota Espanya, quasi s'ha... En alguns casos espera 7 anys un judici. Doncs el negoci per terra. Aleshores, posaven uns cònsuls. Necessitava, si tot aquest comerç, si tota aquesta expansió que ens han venut fins a la societat i fins al ridícul hagués estat a Sevilla, a Cádiz o a Huelva, en teoria haurien d'haver creat un consulat allà. A on creen els Reis Catòlics el primer consulat de Castella, imitació dels de Barcelona, València, Mallorca, Tortosa, Sant Feliu de Guíxols, Perpinyà, etc. Castella no hi havia consulats fins al segle XV. I el primer consulat que creen els Reis Catòlics és a l'època del descobriment, és l'any següent que en Colom marxa cap a Amèrica amb la segona expedició d'aquí de Barcelona. A on creen el primer consulat de Castella? Ni a Huelva, ni a Sevilla, ni a Cádiz, ni a Sanlúcar de Barrameda. El creen a Burgos. Per gestionar tot el tema Andalusia, creen un consulat a Burgos i els andalusos no es queixen. No hi ha ni una sola queixa dient, ei, tios, no ens quedeu la llesca, que tot el negoci és aquí, perquè ens foteu un consulat de Burgos. Doncs és molt fàcil, un cop entenem tot això, com que els consulats i les cases de contractació i tota la gestió econòmica, naviliera, cosmogràfica, naval, marinera, era aquí, a Castella necessitaven un de consulat, perquè quan morís Ferran el Catòlic, les Índies també passarien a Castella. De fet, hi passen el 1518. El 1518, Carles I ven possessió com a rei de Castella de les Índies. El 1518, les Índies són incorporades legalment a Castella. 1518. I el consulat, des d'on s'ha d'administrar, és a Burgos. Per què? Perquè els reis tenien molt clar que tot el comerç naval es feia amb Bilbao, Santander i la Corunya, i Burgos era el lloc més a prop de Castella en el nord. Si haguessin sortit del sud, el primer consulat el trobaríem a Sevilla, o a Huelva, o a Cádiz. Aquest també és un tema que dic fec aquí de trascantó, per si algú interessa, però és molt significatiu, de com veien ells l'organització de les naus i del comerç a les Índies, des de Burgos, quan es pogués fer. Sí, més coses. Animeu-vos. No, encara tinc 4, Bé, sí, tinc aquí 4 llibres per si algú a casa s'hi vol entretenir una mica, perquè tot això direu, he anat amb una pel·lícula i he vist un noi que em deia que esclar, que allò d'en Colom perquè... Clar, costarà una mica recordar-ho, no? Ho tindreu més fàcil si teniu el llibre a mà. I com us he dit, no? Si la pel·lícula més o menys o us ha convençut, o quasi convençut, o us ha despertat la sospita que podia haver anat a la cosa, una mica així, convertiu-vos en motors actius de la difusió, no? Ja jo quan feia catecisme em deien que cal ensenyar els que no saben, oi? Jo sóc aquí una mica per això i vosaltres també podeu ensenyar els que encara no ho saben. Us encoratjo que ho feu i serà molt més fàcil per la veia. I si no hi ha res més, si no hi ha cap més pregunta...
Bé, jo només demano amb el bon amic Novell que no perdi aquest entusiasme, que el vagi encomanant i vegi que troben molts seguidors.
Moltes gràcies. Una última cosa, tenim una pàgina web, si tindrem a internet a casa, o el marit, o el fill, o la dona, o la filla, tingueu internet, tenim una pàgina web on això està exposat, o moltes d'aquestes coses, es diu istocat.com, de historiadecatalunya.com, istocat.com.